Governativa Nora. Com vostès saben, al final del curs passat es va crear a l'Estudi General de Girona, que depèn de la Universitat Autònoma de Barcelona, la càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani. Està pensada aquesta càtedra com un espai obert a la reflexió interdisciplinària i on es convidaran figures molt rellevants de diferents camps del pensament contemporani perquè vinguin a Girona a exposar el seu pensament. Hi haurà cada curs dos períodes de sessions. El primer període serà sempre el mes de novembre i el segon període el mes de juny. Quan es va plantejar de crear una càtedra de pensament contemporani, es va pensar immediatament en el nom del professor Ferrater Mora per batejar la càtedra, perquè ens va semblar que el seu nom donava magníficament el to que volia tenir la càtedra. De pensament, no només de filosofia, és a dir, relacionat amb qualsevol camp de cultiu de la reflexió, i de pensament contemporani amb projecció internacional. El professor Ferrater va ser tan amable d'acceptar immediatament la nostra proposta, de col·laborar-hi intensament, de manera que hem preparat les activitats de la càtedra amb el seu ajut, i aquest mes de novembre es troba a Girona justament treballant en les primeres sessions d'aquesta càtedra. Ara bé, aprofitant la seva presència i aprofitant també la presència dels altres professors que vindran a ocupar la càtedra, sempre procurarem que hi hagi algunes sessions obertes al gran públic, que no siguin simplement tancades per estudiants a la universitat. És per això que avui el professor Ferrater ens farà aquesta conferència. Jo suposo que tots vostès coneixen la figura i l'obra del professor Ferrater. Només per donar-ne unes pinzellades a qui no la conegui, he de dir que va néixer a Barcelona i que va estudiar Filosofia i Lletres a Barcelona, però que l'any 39 es va exiliar, va anar primer a París, després va ser a Cuba, va ser a Santiago de Xile, i des de l'any 47-48, pràcticament de manera interrompuda, ha estat treballant als Estats Units, ha sigut allà professor de filosofia, ha sigut professor visitant de nombrosíssimes universitats europees i americanes, és doctor honoris causa per 8 universitats europees i americanes, ha publicat una gran quantitat de llibres, els alumnes més joves deuen recordar el seu diccionari, del qual en deuen afusellar sovint moltes coses, però certament no és pas el diccionari Ferrater l'obra més important seva, tot i ser una obra colossal, diríem. Ell té molta obra de producció personal, recordis L'ésser i la mort, el llibre El ser i la mort, que ha sortit l'any 88 en una reedició molt especial, molt reelaborada, de la primera versió de l'any 62, perquè si algú havia llegit una altra edició pot tornar a llegir el 88 i veurà que el text és molt reelaborat. I últimament ens ha ofert, diríem, no només algun llibre de filosofia nou, Modos de pensar, per exemple, sinó també novel·les. L'última novel·la publicada per Pedro Cortés, sempre amb algun tipus d'intenció, per dir-ho així, filosòfica, és la que presentarà la setmana vinent a Barcelona, aprofitant la seva estada aquí, que es titula El regreso del infierno. Bé, voldria simplement agrair-li, professor Ferrater, que vulgui estar d'altra banda entre nosaltres, i d'altra banda la satisfacció que em produeix el fet que el seu nom i el seu treball queda per sempre més ja lligat amb l'Estudi General de Girona a través de la seva càtedra. Moltes gràcies.
Voldria dir simplement uns mots d'agraïment per expressar-lo a la Universitat Autònoma de Barcelona, a l'Estudi General de Girona i especialment al professor Terri Cardes, perquè jo no sé, suposo que ara no és molt costum de dir que els éssers humans tenen, no és corrent de dir que els éssers humans tenen cos i ànima, però aquesta càtedra sí, té cos i ànima. L'ànima és el professor Terri Cardes, el cos és tot el que ve després de l'ànima, acompanyat amb l'ànima. A mi em passa el mateix que suposo que passa a molts conferenciants, que els proposen de donar una conferència i han de donar bastant temps, amb bastant temps d'anticipació, i han de donar un títol. I donen, en aquell moment, el títol que se'ls ocorre. No saben encara què ha de dir, però entre els títols possibles se'ls ocorre algú. I això em va passar a mi, amb la conseqüència que passa a tot conferenciant, que és que després no saben què dir. És a dir, van donar un títol, una mica a l'atzar, un títol que més o menys està relacionat amb la seva activitat o amb el que pensen, és a dir, un títol molt diferent del que seria, per exemple, si jo hagués dit al professor de Recabra, sí, m'agrada molt, donaré una conferència sobre els vins de taula. En aquest cas, naturalment, en trobaríem moltes més dificultats, perquè dels vins de taula en sé molt poca cosa. De manera que vaig donar un títol que, més o menys, podia ser adequat al que jo treballava, pensava, o estic a punt de treballar, però no necessàriament un títol que correspongués a res que, sobre el qual havia pensat molt. De manera que em trobo amb aquesta primera dificultat, però és la mateixa dificultat amb la qual es troben tots els conferenciants quan els hi conviden a donar una conferència molt temps abans de que la conferència sigui donada. El títol que vaig donar són maneres de pensar. I el primer que s'ocorre és que hi ha moltes maneres de parlar de maneres de pensar. Que les maneres de pensar, al mateix temps que n'hi ha diverses, també hi ha diverses maneres de pensar sobre les maneres de pensar. I això és més o menys el que avui els hi voldria parlar una mica, perquè, de fet, hi ha diverses maneres en les quals es pot parlar de maneres de pensar. Si el pensament, de què parlem, és un pensament filosòfic, aleshores hi ha diverses maneres, com per exemple, mètodes, i esmentaré aquí alguns i diré alguna definició molt breu de cada un, per després passar a les altres maneres que són pròpiament parlant maneres de pensar. És a dir, per començar vull dir el següent. Hi ha dues maneres de pensar, de maneres de pensar. Una que és la més o menys estrictament filosòfica. I l'altra que és la no tan filosòfica, una mica més àmplia, que és la que m'ocuparà avui gairebé tot el temps. Dividim, doncs, les maneres de pensar en dues maneres de pensar. Una manera de pensar filosòfica i una altra una manera de pensar més en general. Començaré amb la filosòfica i després diré alguns mots sobre les maneres de pensar en general, que a més dividiré en dues altres. De manera que al final espero que la conferència resulti suficientment complicada perquè tothom surti amb el cap una mica ple. Les maneres de pensar filosòfiques no són realment maneres de pensar, sinó que són mètodes. Els mètodes filosòfics són molts. I entre els molts que hi ha, els molts mètodes que són al mateix temps procediments de pensar filosòficament, esmento, i només com a exemple, els següents, perquè es vegi amb això la diferència entre maneres de filosofar i maneres de pensar. De fet, el que he dit abans, entre diverses maneres de pensar, de diverses maneres de pensar, no era més que una mica complicar la troca, o embolicar la troca. Es podria haver fet una diferència des del primer moment ben clara, maneres de filosofar i maneres de pensar. Ara parlaré, durant uns breus moments, de les maneres de filosofar, que són, en l'últim terme, mètodes de filosofar. Esmentaré els següents. N'hi ha molts més, però els següents seran suficients perquè vegin de quina forma es pot considerar que hi ha diversos mètodes o diversos procediments per fer filosofia. Aquests procediments per fer filosofia no són tots exclusivament filosòfics. N'hi ha alguns que pertanyen a altres activitats, per exemple, les científiques, com es pot veure immediatament en els primers exemples que esmentaré ara. Hi ha un procediment o mètode que s'ha anomenat analític, que és llarg, potser una mica difícil, d'analitzar, perquè consisteix en molts procediments i en molts submètodes, que sí, seria una mica llarg i una mica enutjós de presentar. Però tothom té més o menys una idea intuïtiva suficient del que vol dir analític. En general, quan la gent parla del mot analític, entén gairebé directament una cosa que és dividir alguna cosa en parts. S'analitza una realitat, o un pensament, o una filosofia, o una ideologia política, en diverses parts. I això és la definició més general, però força apropiada del mot analític, tal com la va presentar, per exemple, Descartes quan va dir que l'anàlisi consistia, no cito literalment, però espero que els meus mots siguin més o menys adequats al que va dir aquest filòsof, quan el mètode consisteix en prendre una cosa pot ser un pensament, pot ser una ideologia, pot ser qualsevol cosa, però la cosa sembla més directa i s'entén molt més, perquè és més concreta. Prendre una cosa, dividir-la en les parts en les quals se suposa constituir, i després, quan es veu quines parts té, aleshores es descriuen aquestes parts i es recomposen, es torna a recomposar la cosa, i aleshores se sap en què consisteix aquesta cosa. L'anàlisi és una manera de veure en què consisteix últimament una cosa. Per tenir una idea més o menys apropiada d'anàlisi, podem parlar aquí del que és un anàlisi químic. Tothom entén que un anàlisi químic és prendre una substància química, dividir-la en els seus constituents i aleshores tornar a recomposar aquesta entitat en el que era abans. De manera que, encara que l'anàlisi, el mot anàlisi, sigui complicat quan es porta fins a les darreres conseqüències, és relativament senzill. I hi ha moltes maneres, hi ha molts exemples, hi ha molts exemples de procediments analítics en filosofia. De fet, gran part de les filosofies o dels procediments filosòfics són de tipus analític. El filòsof es planteja un problema i aleshores tracta d'examinar en què consisteix aquest problema, en el sentit d'examinar quines són les parts constituents d'aquest problema. Bé, analític, ja veuen vostès que no és una cosa molt difícil quan no es pretén realment analitzar el significat del món analític, que també es podria fer, però aquí no és necessari, perquè hi he apel·lat amb una idea intuïtiva d'analític que tothom té més o menys al seu cap. Bé, tothom pensarà que hi ha un mètode que sembla contraposat en aquest mètode analític, que és el mètode sintètic. I el mètode sintètic també tothom té una idea més o menys intuïtivament comprensible. La síntesi sembla una cosa molt més àmplia. Prenem un cas, perquè de vegades els exemples ajuden a considerar la cosa. Suposem que aquí analitzem no una substància química ni un pensament, sinó la història, un període de la història. L'anàlisi d'un període de la història consistiria en examinar les parts constituents econòmiques, socials, polítiques, demogràfiques, etc., en què consisteix aquest període d'història. El mètode sintètic consistiria més aviat en donar una idea general d'aquest període històric, dient, per exemple, com es diu avui. Veritat? Avui dia el mètode sintètic opera molt sovint sense que la gent se n'adoni. Per exemple, he vist des de fa ja molt temps que quan no se sap què dir d'un període, per exemple, l'actual, es diu que és postmodern. Postmodern, molt bé. Jo considero que postmodern és un exemple molt adequat de mètode sintètic, perquè amb un mot es diu tot. En què consisteix l'època, diguem, dels anys 70 o 80? Oh, mira, és postmodern. Per què parlar-ne més, si sabem que és postmodern? A més, sabent que aquesta època és postmoderna, sabem que l'anterior serà pre-postmoderna i que la posterior serà postmoderna. De manera que, amb uns quants mots, degudament organitzats, sabem una pila de coses sobre la història contemporània, llevat, naturalment, dels elements en els quals la història contemporània consisteix. A més del mètode o procediment analític i sintètic, hi ha també un altre mètode, que és, intuïtivament, gairebé tothom sap què vol dir, que és el mètode dialèctic. El mètode dialèctic s'ha definit de tantes maneres diferents que no sembla que una tingui que veure gran cosa amb l'altra. En general, intuïtivament, es comprèn per dialèctic alguna cosa contraposada amb una altra que està contraposada amb l'anterior i així successivament fins que se'ns acaba la corda i ja no tenim res més a dir sobre aquest procediment o mètode dialèctic. Hi ha exemples d'aquest mètode dialèctic, exemples il·lustres, com l'exemple de Hegel i l'exemple de Marx, però intuïtivament el mètode dialèctic consisteix en una contraposició. De fet, dialèctica va ser usada també per Plató, però esclar, en un sentit molt diferent. Bé, podria continuar així, però no continuaré perquè no és aquest el meu tema. El meu tema no és parlar de mètodes filosòfics, sinó de maneres de pensar. Però abans d'acabar aquesta primera part de la meva conferència, diré que hi ha tants mètodes filosòfics com vostès vulguin. Per exemple, el mètode deductiu, o el mètode inductiu, o el mètode fenomenològic, o el mètode històric, o el mètode descriptiu, o el mètode explicatiu, o el mètode sistemàtic, o el mètode lingüístic, o el mètode estructural, i naturalment, si és estructural, també haurà de ser postestructural. Fixi's vostès que, al mateix temps que tenen aquesta possibilitat d'una pluralitat de mètodes, els poden multiplicar molt fàcilment anteposant la paraula, el mot pre, el, diguem, el prefixe pre, o el prefixe post. Tenim, per exemple, un preinductiu i un postinductiu, i un prepostinductiu i un postpreinductiu, etc, etc. De manera que, en quant a mètodes, realment no ens en manquen. Potser ens sobren uns quants. Bé, deixaré això de banda, perquè ja deia, no és el meu tema, però afegiré també que hi ha una facilitat molt gran en aquesta cosa dels mètodes filosòfics, perquè, a més d'aquesta multiplicitat de mètodes, vostès hi poden afegir-hi, o més aviat, anticipar-hi el mot raó. I aleshores ja ens trobem amb una situació realment molt favorable, perquè no solament tenim un mètode intuïtiu, sinó una raó intuïtiva. No solament tenim un mètode estructural, sinó la raó estructural, i la raó narrativa, i la raó dialèctica, i la raó fenomenològica, i la raó històrica, i la raó sintètica, etc, etc. En fi, ho deixo a la seva manera de pensar, i els ofereixo simplement aquesta facilitat, perquè quan alguna vegada passa, que un no sap què dir, almenys alguna cosa tindrà que dir amb tot aquest material. Bé, no és aquest, deia, el meu tema. El meu tema era maneres de pensar, no maneres de filosofar. Però des del mateix moment en què em plantejo aquest tema, trobo que realment hi ha dues maneres de pensar. En primer lloc, hi ha una manera de pensar, de fet n'hi ha tres, però la primera no val. La primera és quan es diu quina és la seva manera de pensar, en el sentit de dir o de preguntar què pensa vostè sobre, per exemple, quina manera té vostè de pensar en política? I aleshores podem dir, encara que sembli estrany, que el partit tal és una manera de pensar, el socialisme és una manera de pensar, que la dreta és una manera de pensar. Jo tinc, diria algú, una manera de pensar dretista i l'altre té una manera de pensar esquerrista. Bé, això també es pot dir com a manera de pensar, però en aquest cas manera de pensar vol dir més aviat opinió, vol dir més aviat ideologia. I per consegüent em sembla que podríem eliminar de les maneres de pensar aquesta concepció de manera de pensar i referir-nos a les dues que tindré sobretot en compte. Les dues maneres de pensar que tindré sobretot en compte són una en la qual manera de pensar equival aproximadament a món. Aclariré una mica què vull dir amb això. Els éssers humans fan moltes coses, potser massa, potser seria millor que en fessin menys, però en fi, fan moltes coses. Per exemple, no és que cada un faci totes aquestes coses, sinó que entre tots fem una pila de coses. Per exemple, uns pinten quadres, els altres escriuen poemes, els altres fan política, els altres dediquen a l'agricultura, cada vegada menys, els altres, es dediquen a la filosofia, els altres es dediquen a la ciència. I ara bé, si vostès pensen bé, trobaran que cada una d'aquestes maneres de fer, d'aquests fets, d'aquestes activitats, comporta una certa visió del món. Per exemple, el poeta, en molts moments de la seva vida, gairebé en tots, fa el mateix que fa tothom. Llevar-se, esmorzar, anar a treballar, si és poeta, haurà d'anar a treballar perquè no pot viure la poesia. Si té diners suficients, aleshores escriurà poesia. En fi, hi ha moltes coses que tothom fa, més o menys, de la mateixa manera que fan els altres. Però hi ha certes coses específiques que fan gent que els dona una certa manera de veure el món. Per exemple, he esmentat poeta perquè és possible que hi hagi algunes persones que tinguin una visió del món poètica, és a dir, que vegin el món com a poetes. Això no vol dir, esmentava, que en tots els instants de la seva vida fan poesia o tenen una visió poètica del món, però adquireixen un tarannà, una manera de ser, que els hi fa veure el món d'una manera, diguem, poètica. Aquestes persones són persones per les quals el llenguatge, per exemple, és molt important. I per conseqüent, veuen les coses, moltes coses, des del punt de vista dels mots i des del punt de vista lingüístic. Bé, això ho podríem multiplicar gairebé indefinidament. Hi ha una manera de pensar científica. De fet, hi ha moltes maneres de pensar científiques d'acord amb les diferents ciències. Hi ha també maneres de pensar filosòfiques i, a més, una multiplicitat, perquè hi ha diverses maneres de fer filosofia. I també hi ha una manera de pensar política, que és veure el món sota espècie política. És a dir, en aquest cas, manera de pensar designa una manera de veure el món segons l'activitat de la persona o del grup social considerat. I això té molta més importància de la que sembla a primera vista, perquè, de fet, si ens formulem la pregunta quin és el món veritable, què hi ha al món real, en què consisteix el món, veurem que hi ha moltes respostes diferents. Hi ha un món polític, hi ha un món social, hi ha un món psiquiàtric, hi ha un món poètic, hi ha un món escultòric, hi ha un món de negocis, hi ha un món comercial, etc, etc. De manera que això són, encara que no ho sembli, perquè sembli que això és una manera de psicologia barata, encara que no ho sembli, cada una d'aquestes maneres psicològiques donen origen a una manera de pensar. El que els acaba de dir jo sembla que és una cosa una mica absurda, però hi ha hagut alguns autors, i autors molt considerables i de molt prestigi, que han trasladat el tarannà, quan aquest tarannà és fonamental, a maneres de pensar també fonamentals. L'autor que en aquest respecte se m'acut a mi de primera vista és un autor que era molt conegut abans i que avui dia és molt poc conegut, un alemany, Eduard Spranger, que va escriure un llibre molt gruixut, com tots els llibres escrits en aquesta llengua, que es titulava Lebensformen, maneres de pensar. I aquestes maneres de pensar corresponien al que nosaltres en diríem tipus psicològics. Per exemple, hi havia la manera de pensar de l'homus economicus, de l'home econòmic. Suposo que hauria de dir també de la muller o de la dona econòmica. Aquesta manera de pensar no volia dir de cap manera volia dir que aquí tenim una persona que veu totes les coses des del punt de vista econòmic, però és una persona que quan es fa conscient de que necessita entendre el món, l'economia per ell o per ella és una condició fonamental per comprendre com les coses són. Hi havia l'home econòmicus, em sembla que hi havia l'home científic o l'home filosòfic, i diverses maneres d'home. No recordo exactament el contingut de Lebensformen, però el mateix mot, formes de vida, indica que l'autor tenia en compte que la forma de vida no és simplement una psicologia. La forma de vida és una manera d'existir que correspon a un món determinat. Bé, aquesta és una de les primeres, la primera manera de les dues que considero que he de parlar avui, en què es diu manera de pensar. Però anem ara a la final, que serà una mica més llarga i que a mi em sembla més important que qualsevulla de les que abans he esmentat. Independentment del que es faci, política, filosofia, simplement vida quotidiana, el que sigui, hi ha també maneres de pensar. I aquestes maneres de pensar, que semblen de moment ser psicològiques, són al mateix temps, en gran part, diríem, metodològiques. Corresponen a una certa forma d'enfrontar-se amb el món. Per comprendre això, més val que en lloc de descripcions abstractes i definicions abstractes, procedeixi a esmentar aquestes maneres de pensar que tinc en compte. Primer les llegiré, és a dir, les indicaré i després faran uns comentaris sobre cada una d'elles, especialment sobre la darrera. Les maneres de pensar que tinc en compte, i que des d'ara hauria pogut començar amb això, amb aquestes maneres de pensar que són les que jo volia parlar, són detallista, minuciós, una manera de pensar que està amatent al detall i que està amatent a les petites coses, siguin les que siguin, facis política, els facis filosofia, els faci poesia o es cuini, veritat? En qualsevol d'aquests casos hi ha una manera de pensar que és al mateix temps una manera de fer, perquè en molts casos no es pot dir que hi hagi una diferència fonamental entre fer i pensar. El fer i pensar estan molt lligats l'un amb l'altre. En fi, una manera és detallista i minuciosa i l'altra és grandiosa. Són les dues contraposades. Si s'és amatent al detall, no se serà amatent a les grans línies. Això en tenim exemples, però aniré en aquests exemples de, després d'haver simplement esmentat les maneres de pensar que tinc en ment quan parlo o quan empro l'expressió maneres de pensar. Algunes estan relacionades amb les altres. Per exemple, la segona que tinc aquí anotada és cautelós, prudent, o bé desbocat. En certa manera és paral·lela a la primera. És a dir, generalment, però no sempre, la persona que té, que és detallista i minuciosa, al mateix temps és cautelosa i prudent. Però jo no diria que una és traduïble a l'altra, perquè seria possible ser prudent en coses grandioses i seria possible, en principi, ser desbocat en coses de detall. Bé, la tercera és irònic, per una banda, o bé seriós o greu, per l'altra. L'altra és mesurat o desmesurat. L'altra, que seria la quinta, és de peus a terra, o com diria el Josep Pla, gallinaci, esmentant aquest au que s'eleva però molt poc de terra. Sempre queda molt a terra i sempre està mirant a terra, per cas que no s'envoli massa, un gallinaci o de peus a terra i embolat. L'altre seria continu, continu i ben organitzat, o bé fragmentari. L'altre, que veig aquí que és la sèptima, i en tinc vuit, seria ben argumentat, ben fonamentat, ben trebat, per una volta, arbitrari, deixat, per l'altra. I finalment, un altre que es refereix a una certa també tendència filosòfica i del que parlaré al final, seria, encara que no sembli això una manera de pensar, acabarà per ser-ho, per una banda dèbil i per l'altra fort. Bé, comencem amb alguns exemples de la primera manera de pensar. No diré que ara vull donar exemples de cada una en detall, però em sembla que alguns exemples potser seran convenients i sobretot seran convenients al començament. Parlem, doncs, del que jo volia dir detallista, minuciós, per una banda, i per altra banda, grandiós, sintètic, etc. Suposem que hi ha una persona en un laboratori i fa un experiment. L'experiment que fa és un experiment molt senzill. Consisteix en veure, per exemple, el grau de solidificació d'un líquid al cap de cert temps a certa temperatura. Molt bé, aleshores té ell el seu abast, els instruments necessaris, posa el líquid, transvasa el líquid d'una proveta a l'altra, deixa passar el temps, el marca, investiga la temperatura, és a dir, aquell home fa, com suposo que fa tot químic experimental, totes aquestes coses d'una manera detallista i minuciosa. Bé, hi ha en cada una d'aquestes maneres, tant la primera com la segona, fins ara n'he esmentat vuit, i es podien dividir en primera i segona contraposades, detallista per una banda, grandiós per l'altra, o bé mesurat per una banda, desmesurat per l'altra. I jo, respecte a això, diré una cosa anticipada. Hi ha algunes d'aquestes maneres de pensar que em semblen preferibles a d'altres, però no sempre. No sempre perquè en alguns casos cada una d'aquestes maneres de pensar té un caire positiu i un caire negatiu. I això ho veurem en el cas aquí imaginat del químic o qualsevol persona que vulgui examinar el grau de solidificació d'un líquid a tal temperatura durant un temps determinat. Aquesta persona és al laboratori, fa totes aquestes operacions i després anota curosament el resultat. Bé, això és una manera de pensar o de fer, ja recorden que hem parlat, de que fer i pensar el considerem de moment com equivalent. De fet, aquí el pensar representa el fer una operació de caràcter químic que després que està associada amb un pensament també de caràcter químic. Fixi's bé que això no solament passar un líquid d'una proveta a l'altra, sinó que és introduir, encara que sigui implícitament, conceptes tals com el de líquid, el de solidificació, el de temperatura, el de temps, etc, etc. Una operació tan senzilla com aquesta comporta conceptes molt diversos i de vegades extremadament complicats. Bé, estic pensant altra vegada en aquest senyor que és aquest químic i que fa això que acabo de descriure. Això jo diria que és una manera acceptable de ser detallista i minuciós. I totes les vegades que hi ha una manera de pensar o de fer que segueix una regla semblant a aquest exemple, detallista o minuciós, em sembla que és el caire positiu d'aquesta manera de pensar. Ara bé, suposant que aquest químic, a més de tot això, anota com element integrant del seu experiment si plou o si neva o fa sol, per una banda. O, per exemple, si els prestatges del seu laboratori estan bruts o nets. O, per exemple, si la taula sobre la qual treballa en aquest experiment químic està fet de formica o de rajola. Si la porta estava oberta o tancada. Si el temps escolar, que suposem que són 2 hores, és de 7 a 9 del matí o bé de 10 a 12 de la nit. I aleshores anota tot això perquè ell és tan detallista que vol esgotar tots els detalls possibles. I naturalment no, els detalls possibles n'hi ha molts. I qui sap quina influència poden tenir, aquell químic pensa, el químic hipotètic en el qual pensa. Potser un dia que plou les coses es solidifiquen a un grau diferent perquè la temperatura ambient és diferent i per conseqüent hi ha un grau més d'humiditat, per tant, doncs tarda més o menys aquell grau de solidificació, etc, etc. Bé, si aquest home fa això, i només això, serà, em sembla a mi, un detallista excessiu, perquè l'única manera en la qual pot seguir sent un detallista acceptable és mesurant l'ambient i deixant-lo a una temperatura constant. Si la temperatura és constant, és igual que plogui, o que nevi, o que faci sol, o que tingui el grau tal, o que faci fred, o que faci calor. O, en altres casos, és possible, clar, no es pot dir mai, en el cas del detallisme, no es pot dir mai fins a quin punt el detall és important o no. Però hi ha algunes persones que són tan maniàtiques del detall que consideren que tot detall és important, vingui d'on vingui. Per exemple, suposem aquest cas, els prestatges on hi ha uns quants llibres de química estan una mica bruts. I ell pensa, ah, escolta, això també s'ha de tenir en compte, perquè qui sap? Qui sap si la pols que hi ha en aquests prestatges no influiran el resultat de l'experiment? O bé pensa, durant el dia, durant la nit, de fet, em sembla a mi que a temperatura constant i les condicions en les quals l'experiment es porta a cap, no hi ha cap diferència, però aquest home no arriba mai a cap conclusió final respecte al detall. Tots els detalls són importants, però naturalment, si tots els detalls són importants, importarà també saber si la porta està oberta o tancada. Importarà saber també quanta gent hi ha a l'edifici, perquè fixi's, potser l'edifici està ple de gent i la respiració d'aquesta gent afecta la temperatura ambient i allò pot canviar el resultat de l'experiment, o potser, qui sap, fora de l'edifici hi ha una manifestació, o bé, per exemple, el règim és totalitari o democràtic, qui sap si això també pot afectar l'experiment. Bé, aleshores diria que això és el caire pejoratiu del detallisme. Un caire pejoratiu que no té lloc massa sovint en els procediments científics, però que té lloc bastant sovint en els estudis històrics, perquè en efecte no se sap mai fins a quin punt hem de tenir en compte els detalls. Hi havia un erudit, hi ha certs autors que sembla que siguin un focus per atraure erudits. Generalment són grans autors, n'esmentaré un, Shakespeare. Hi ha una infinitat de llibres, d'articles, d'assajos, de conferències, de congressos, del que es vulgui, sobre Shakespeare. Molt bé. I s'ha esgotat gairebé tot en els detalls, de manera que l'erudit el que fa és buscar quins detalls són o podrien ser significants per l'estudi d'aquest autor. Bé, de Shakespeare s'ha estudiat tot, per exemple. Jo coneixia un professor que estava especialitzat en el que s'anomenava sorolls exteriors en les obres de Shakespeare. Volia dir, vist una obra de Shakespeare, arriba un moment en què ja passa un túmult de fora, veritat? S'escolten veus, no? S'escolten veus. Bé, aleshores, es tractava d'examinar dins del període històric determinat, dins de les condicions històriques, quina mena de veus es podien sentir. I aleshores es feia una inferència tal que això afectava a la significació de l'obra de Shakespeare, potser en un caire mínim, però de totes maneres suficient per tenir-lo en compte. Clar, si es va tan avall o tan amunt o tan endavant en això, no hi ha manera d'aturar-se. Per exemple, jo no sé si en l'època de Shakespeare s'usaven calçotets, però és bo impossible que si usessin calçotets, potser l'erudit pensaria, escolti, que siguin blancs o que siguin verds, qui sap? Perquè, per exemple, podia ser que en el moment en què Shakespeare escrivís un vers d'una de les seves obres, no sé, de repent se li acudís que els calçotets eren verds. I aleshores el mot verd o referències a la verdor podien haver aparegut a l'obra, i és clar, naturalment això tindria importància pel coneixement almenys genètic de l'obra. Bé, jo dic això perquè em sembla caricaturesc, però de fet és un problema. És un problema perquè en certs casos, en el cas dels calçotets, jo, francament, em sembla que no té cap importància. Em sembla que no té cap importància. O de les mitges, perquè en aquella època més vegades portaven mitges, em sembla que no té gaire importància. En el cas dels sorolls a fora, qui sap? Qui sap? Perquè és possible que Shakespeare, a l'estructura, diguem, dramàtica d'una obra de Shakespeare, estigués conjugada amb certs esdeveniments exteriors. És a dir, l'esdeveniment exterior, pensat com percebut dins de l'escenari, tingués alguna importància per l'enteniment de les obres de Shakespeare. Naturalment, hi ha altres coses que aquestes sí, que poden ser i són segurament importants, encara que siguin detallistes, l'examen minuciós dels termes usats per Shakespeare en les seves obres. Això s'ha portat fins a un extrem, però em sembla que possiblement aquest extrem de vegades pot resultar interessant, i moltes vegades és interessant. De manera que quan parlo del detallisme, he donat dos exemples, un exemple de laboratori i un exemple de ciència, diguem, històrica o literària, es poden portar a l'extrem o es poden tenir en compte. Jo diria que a tot això hi ha també un caràcter, un aspecte acceptable i un aspecte inacceptable. Ara, el que és acceptable o el que és inacceptable, això és un criteri per al qual no hi ha regles definitives. És a dir, no hi ha cap regla definitiva que digui, quan estudi vostè l'obra de l'autor, fixi's en tot menys amb els calçotets de l'autor, amb el color dels calçotets de l'autor. Seria una mica absurd, veritat, i gairebé ridícul, que hi haguessin criteris d'aquesta manera. I de fet, no hi poden ser perquè no es pot demostrar ni la utilitat ni la inutilitat dels criteris. I en aquest cas, l'única cosa que es pot fer és simplement seguir una mica de sentit comú, que és el que correspon justament a alguns dels altres de les maneres de pensar. Per exemple, és, en aquest cas, recordi que la segona era cautelós, prudent i desbocat. En aquest cas, o en aquests casos, em sembla millor ser cautelós i prudent que desbocat. És a dir, en el cas, o el segon, contraposició de maneres de pensar, la primera manera de pensar, al meu entendre, és preferible a la segona. Però això no passa amb la primera. La contraposició de detallista i minuciós és grandiós, però de vegades la grandiositat o el veure les coses d'una manera grandiós sembla de primer entorn que sigui un mot sospitós, però amb aquí grandiós vull dir sintètic, en un sentit ampli, veure les coses en el seu context, no solament en el context immediat sinó en altres contextos. Tornem a les obres de Shakespeare. Pot ser interessant i realment és interessant veure l'obra de Shakespeare no solament d'aquesta manera minuciosa i detallada, analitzant els seus components i les seves característiques i les seves circumstàncies, sinó també veure el temps en el qual Shakespeare va viure. I reconèixer el temps en el qual Shakespeare va viure vol dir no solament conèixer l'Anglaterra d'aquella època, sinó també conèixer la història d'altres països que poden haver influït sobre l'Anglaterra d'aquesta època. I això ja és una concepció més àmplia, més grandiosa de la cosa, que fa que el ser grandiós tingui també un aspecte favorable. El que no té un aspecte favorable és quan grandiós està lligat amb desbocat. Empro el mot desbocat en el sentit en què un va a cavall, va sobre un cavall, i li és possible o frenar-lo o no frenar-lo. Quan és possible frenar-lo o no frenar-lo, aleshores és cautelós i prudent, que va molt bé amb l'aspecte acceptable de detallista o de grandiós. Però quan grandiós és desbocat al mateix temps, a mi em sembla una manera de pensar que s'ha d'evitar el més possible. Veureu que aquí estic esmentant diverses maneres de pensar, però no estic dient que una d'elles sigui sempre preferible a l'altra. En alguns casos, una és preferible a l'altra, però en altres casos, cada una d'elles té un aspecte positiu i un aspecte negatiu. I això ho hem vist, almenys he tractat de veure-ho, en el cas de detallista minuciós i grandiós per una banda, cautelós, prudent, desbocat per l'altra. Bé, diré uns quants mots sobre alguns dels altres, no? I evidentment veig que no tindré temps per parlar de tots, però em sembla que el que vaig dient de cada un d'ells pot fer entendre el que podria dir dels altres que m'he limitat a esmentar. Diré només algunes coses sobre irònic, per una banda, seriós, greu, per l'altra. Bé, aquí també ens trobem amb dues maneres de pensar, cada una de les quals té un aspecte positiu i un aspecte negatiu. Irònic té un aspecte positiu quan vol dir no ser dogmàtic, no creure massa en el que un diu, és a dir, pensar que sempre hi ha restriccions sobre el que un diu. Aleshores, un, empro el mot irònic en el sentit directe d'aquest mot, és a dir, en el sentit de que ser és irònic quan un diu coses que no les creu completament, però també les creu. Això no vol dir que l'ironia consisteixi en desmentir el que un diu. L'ironia consisteix en que cada cosa que es diu és qualificada implícitament. De manera que per mi aquí ironia és qualificació implícita en tot enunciat, sigui una teoria, sigui una actitud política, sigui el que sigui. Al meu entendre, això és preferible perquè la contraposició amb això és l'excessiva gravetat, l'excessiva caràcter seriós, que a mi em sembla que poden ser perjudicials en totes les esferes, incloent esferes tan comuns com és, per exemple, l'esfera política. Jo diria que és convenient que els polítics no es creguin massa el que diuen. De fet, no es creuen massa el que diuen, però en un altre sentit. Veritat? En el sentit en què fan promeses que no van complir. Això no es tracta. Aleshores, no sé si irònic, simplement és un mentider, veritat? Simplement és un polític inacceptable. No és això el caràcter irònic de la política. El caràcter irònic de la política vol dir que totes les mesures que es prenen una mica en mesura, qualificades, no creient que amb això es resolen absolutament tots els problemes. En canvi, l'actitud excessivament greu i seriosa, per exemple en política, pot portar com a conseqüència una actitud dictatorial quan un creu que la ideologia política que presenta és l'única veritable. En el cas polític, la ironia consisteix en el reconeixement de la pluralitat política. És a dir, el reconeixement que hi ha alternatives a la política d'un i que aquestes alternatives han de ser considerades també en lloc de ser eliminades.